Ens acompanya el periodista santcugatenc de Televisió de Catalunya, Jordi Rovirosa, que aquest dilluns ha presentat al Cafè Auditori el seu nou llibre, Basquetmania. Bon dia.
Bon dia.
Què hi trobaran els lectors en aquest Basquetmania?
Doncs moltes coses. És una trajectòria de 25 anys, és un llibre de moltes anècdotes, moltes batalletes, també és veritat, però també és un llibre de reflexió sobre la professió nostra, un llibre d'homenatges també a molta gent, de coneixences, és un llibre de viatges, també és un llibre de viatges. En definitiva, jo crec que és un llibre una mica per tothom. No cal fins i tot, a vegades em deien, escolta, a mi no m'agrada el bàsquet, però el teu llibre m'ha agradat. Doncs és això, no? És una mica per tothom, perquè li agradi molt el bàsquet i també perquè li agradi poquet i tot.
Què ha canviat el bàsquet català i el bàsquet europeu aquests 25 anys?
Ha canviat molt el bàsquet, molt. Les persones no hem canviat tant, continues trobant gent sensacional. Ha canviat el joc. El joc s'ha fet molt més defensiu. Jo crec que el joc és... continua havent-hi molt de talent, però el joc en si s'ha fet excessivament defensiu, el que vol dir, a vegades, malauradament, avorrit.
També és una mica el que està passant a la NBA, no? Que als anys 80 podien veure marcadors de 100 punts gairebé cada partit i ara és molt difícil.
Està claríssim, hi havia finals en què quedaven 144-142 i ara això és absolutament impossible, no? Les defenses estan guanyant els atacs i això és complicat. Està bé que no sigui un atac constant sense defensa, però entre poc i massa, no? El que no pot ser és que, bé, com va passar ara fa poc en un partit de CB, hi hagi un equip que en un quart no anoti cap punt. Això és ignominiós.
La riquesa tàctica que hi ha en el joc europeu s'ha perdut ara a la NBA?
Jo crec que no, jo crec que al contrari, no? Perquè abans es basava molt més en els talents individuals, cosa que anava bé per veure jugades boniques. I ara és precisament tot el contrari, no? L'enganxament tècnic-tàctic que estem patint... És a dir, jo crec que ara mateix els entrenadors tenen un pes, em sap greu dir-ho, però és veritat, i és una cosa que comento amb ells, excessiu sobre el joc. Hem vist com acaba de guanyar la Copa d'Europa un equip que no va sobrat de talent, que és el Panathinaikos, part de Diamantidis, perquè tenen un entrenador que és un mestre. Però, aviam, el Barça de l'any passat, per exemple, que jugava com els Àngels, el Panathinaikos ja ho va fer, de fet, l'any passat, el guanya amb una certa facilitat. I en canvi aquest any ha guanyat justament la Copa d'Europa un equip que no és el que practica millor bàsquet.
Sí, el primer llibre que parla bàsicament de l'NBA, que era a prop de les estrelles de l'NBA, ens recordava doncs, el mític programa del Ramon Trecet. Aquest és una clocada d'ull, suposo, el Basquetmania de casa nostra.
Bé, una miqueta, aviam, buscant un títol vaig pensar que aquest era el títol adequat. Home, sí, aviam, Basquetmania va ser un programa de culte. La prova és que els que ja tenen uns anys encara me'n parlen, era un programa, era diferent, la televisió era diferent, nosaltres podíem treballar molt més els productes, ens dedicàvem pràcticament de manera exclusiva al programa, això ara és impossible, i ens dedicàvem uns quants i fèiem uns reportatges treballadíssims. Ara això és molt difícil de fer, tenim moltíssimes transmissions, tenim els informatius i hem d'anar fent, però efectivament sí, és una clocada d'ulls, sí, efectivament.
Què ha canviat la manera de viatjar de Jordi Rovirosa quan feia aquestes retransmissions fa 20 anys i les que fa ara?
Bé, jo continuo igual, amb la mateixa il·lusió, anant encara que vagi a un lloc que hagi vist 15 vegades, no? El que ha canviat és el meu entorn. Abans arribàvem a viatjar entre 20 i 30 persones i hem arribat a viatjar 24 en viatges especials. I en els últims 3 anys el 80% de viatges els he fet sol. Això ha canviat i això és dur.
Quin moment viu ara el bàsquet català?
Jo crec que aviam, el bàsquet català és en un moment ja no d'ara, de fa anys, extraordinari des del punt de vista de formació. Jo crec que el bàsquet català és, et diré una cosa, a nivell de formació el millor del món. No exagero, és el millor del món, perquè estem per sobre ara dels eslaus. I ara bé, clar, després tenim un problema quan arribem a l'elit, que aleshores no podem assimilar tots aquests jugadors. Amb el bàsquet femení ens passa. Si hi hagués un equip català que tingués tots les jugadores que arribem a formar, seríem campiones d'Europa. I en canvi, totes estan jugant fora. És aquest el problema que tenim. A nivell de formació som els millors. A nivell d'elit, doncs clar, ens fallen les sortides.
Com han estat aquests anys de compartir tantes experiències amb les retransmissions amb en Nacho Solozaba?
Molt agradables, home. Jo crec que una de les coses, saps, una de les coses més importants és que fa 15 anys que fem transmissions, hem fet més d'un miler junts i encara ens fa il·lusió fer la següent, eh? Sigui un Panathinaikos-Barça o sigui un Cadí-la-Seu d'Urgell contra Olesa de Montserrat, m'entens el que vull dir? I ens anem tots dos i ho preparem fil per randa i jo crec que aquesta és la clau, la il·lusió, mantenir la il·lusió és fonamental.
I el mite que el jugador de bàsquet europeu és una mica més espavilat en general que el del jugador de futbol, és veritat? A nivell de cultura general, de coneixements?
És, aviam, hi ha excepcions, però és una evidència, és una qüestió purament cultural. Aviam, jo t'ho explicaré, el bàsquet surt de les escoles, el futbol surt del carrer. Jo, quan el meu noi jugava a futbol amb l'escola, pensava que li agradava el futbol, després va veure que no li agradava, vam anar una vegada a un camp a la Maurina, a Terrassa. Va haver-hi una decisió, un àrbitre xiula una cosa i la afició, bueno, els pares de l'equip de casa, que pita, que pita. I jo els hi vaig dir, se'm va acudir dir-los, però si ha xiulat bé, per això i per això, em volien pagar. En bàsquet he anat amb el noi a la UESC, amb la noia a la UESC, a pistes i pistes i pistes, i això no m'ha passat mai. I això es reflecteix també. Aviam, jo amb els viatjos amb els jugadors de bàsquet i sí que hi ha el que és un tanoca, però total, però generalment són gent que llegeix, gent que té una cultura. Això és evident que hi ha una diferència molt gran. I a mi m'agrada el futbol, eh? I tinc amistat amb alguns futbolistes, però hi ha diferència i qui no ho vulgui veure és que té un pelull.
I l'última pregunta, quina diferència hi ha entre fer de transmetre un partit de bàsquet, un de futbol o un d'handbol? Què té el bàsquet d'especial?
Home, jo crec que el bàsquet primer és un esport de pista, és un esport molt més viu. El futbol és avorridíssim a vegades. El futbol, tu pots estar minuts i minuts i minuts sense cap... Bueno, fixa't al Madrid de futbol, el que va arribar a fer, mantenir un 0-0 pràcticament sense passar al mig del camp, amb unes semifinals de la Champions. El bàsquet és molt més viu, fins i tot hi ha partits de bàsquet femení on trobes coses molt interessants i de bàsquet de formació, i jo crec que és molt més viu, molt més viu. És molt més fàcil, al meu entendre. És més complicat perquè has de mantenir una tensió molt elevada, tot el partit no et pots distreure, no pots ni tocar el nas, però després està molt bé perquè ho vius molt més agraït, molt més.
Doncs Jordi Virosa, molta sort amb aquest llibre i moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
No, al contrari, moltes gràcies a vosaltres perquè sempre m'heu donat un suport incondicional i sapigueu que us ho agraeixo.